I avui, a aquesta hora, en Blai Mercè probablement hauria d'haver estat al concert dels Foo Fighters que estava programat per aquest dijous. Però què va passar? Els atemptats a París de divendres ha provocat una cascada d'anul·lacions de gires, de grups que han agafat por davant de la inseguretat d'actuar en llocs amb molt de públic, i els Foo Fighters han estat un d'ells. Blai, bona nit.
Bona nit, Estel.
De totes maneres, hem reciclat la presència del Blai als sentits, perquè avui ens semblava interessant explicar, de fet, una cosa que és inexplicable i són també l'art de buscar respostes a vegades a preguntes que difícilment entenen, però divendres, aproximadament, com dèiem, a aquesta hora, a la sala Bataclan, a París, escenari de part de la història musical dels últims 150 anys, passava això. Tots tenim gravats a la memòria aquestes imatges que van sortir no fa pas gaire d'aquest grup armat que entrava a la sala Bataclan i començava a disparar. Eren imatges de l'escenari on en aquells moments hi actuava el grup nord-americà de rock Eagles of Death Metal. Hem parlat molt aquests dies dels atemptats, però el que volem fer ara és donar una visió diferent, és intentar desxifrar quina és la relació entre la música i el jihadisme i acabar també fent un repàs a tall d'homenatge particular dels sentits a aquesta sala, la sala Le Bataclan. L'Estat Islàmic va justificar aquest atac afirmant que al concert hi havia, i obro cometes, centenars d'idòlatres reunits en una festa de la perversitat. Hi ha molta confusió sobre aquesta qüestió i un debat important sobre quin paper té la música a l'islam. I tu, Blai, has investigat una mica. Hi ha una cosa que sí que hem de deixar molt clara.
Sí, és important insistir en això, i és que l'Alcorà, el llibre sagrat de l'islam, no prohibeix la música, sinó que més aviat al contrari, afirma que Déu és vell i li agrada la bellesa, i si l'art provoca bellesa, doncs s'accepta. El problema és que aquesta bellesa entra en conflicte amb l'espiritualitat, amb la religió, doncs llavors sí que es podria considerar doncs que no entra en el que diu aquest llibre sagrat. És una interpretació molt subjectiva que, si algú l'agafa i se la pren molt seriosament, doncs pot arribar a creences com les que tenen aquestes branques tan extremistes. Mali,
Mali. Allà de tana!
Aquest és un documental, They Will Have to Kill Us First, que es va poder veure fa uns dies al Festival Inèdit.
Sí, em vas parlar en aquest programa, també.
Que narra el que han de fer músics de Mali, que s'han d'exiliar per l'arribada dels extremistes de l'Estat Islàmic al poder. I, per tant, l'Estat Islàmic és un grup que considera que la música ha d'estar prohibida, en aquest cas. De fet, fa no gaire va declarar al seu califat que prohibeix escoltar música i els pantalons ajustats.
Entre altres bestieses, també.
Sí.
I tota la música està prohibida?
Doncs tota no. Permeten dos tipus de música. Una és la que convida a l'oració i la que crida a la guerra en nom d'Allah. Posem-ne un exemple. Això és un vídeo que es pot veure a YouTube. Es veu un cantant assegut al sofà amb un fusell al costat. És un cantant saudita, Maher Mishal, que va morir no fa gaire en un bombardeig aeri a Síria. I aquesta cançó el que havia dit és: oh, Estat Islàmic, tu has il·luminat el món.
I és el
número, sí, i és el número 1 d'un top 5 de cançons jihadistes del 2014 que es va penjar a la xarxa. Els serveis de propaganda de l'Estat Islàmic van penjar un top 5 on hi han cançons que no són ben bé cançons, per això ho permeten, sinó que són himnes religiosos que es coneixen com a naixits, que estarien entre la poesia i els càntics. És estrictament necessari perquè ho acceptin, que no hi hagi cap instrument. Per tant, només sentim aquesta veu.
I hi ha una altra vinculació que és entre jihadisme i el hip-hop, concretament. concretament, no?
Sí, els jihadistes fan servir, alguns jihadistes, fan servir l'estètica i l'estil del gangsta, la branca més macarra del hip-hop nord-americà, per captar nous fidels, sobretot joves, en les seves organitzacions. Fins i tot aquest fenomen té un nom, que és jihad cool. Yeah, für alle Dorfs da draußen. Yeah, so fly. Wo sind die Dorfs hier draußen? Wo sind deine Dorfs? Ich will ein Bellen hören, wenn ich da draußen meine Dorfs habe. I aquest que sona és qui? Perquè té un to ja prou amenaçador, eh? Sí. Que crida una mica a ser agressiu. Això és un raper alemany conegut com a Desodoc. És en l'etapa en què era un raper, entre cometes, normal, però ho va deixar tot per anar a Síria, es va canviar el nom, es va posar Abu Malek i va decidir anar a Síria a combatre a favor de l'estat islàmic. I, de fet, va morir fa un mes, i en altres casos també, com el del britànic El Gini. I això el que a mi em fa veure claríssim és que els jihadistes tenen grans especialistes en màrqueting i en comunicació i dominen tots els instruments per poder arribar als sectors més vulnerables, sobretot als adolescents. I parlant de hip-hop, l'atac de l'Evataclan, un local que acollia molts concerts de hip-hop, s'ha descobert que un dels assaltants identificats apareix en un videoclip de rap, un videoclip domèstic de rap del 2009 i que era un parisenc de 29 anys. Jo crec que potser aquest noi, abans de convertir-se a l'extremisme, potser havia anat a la sala o potser després, no ho sé. Dit això, si et sembla, sí, fem un repàs històric, un homenatge a aquesta sala.
I això sí que és un canvi radical de registre,
totalment.
Perquè passem del rapés a l'òpera. Quan va començar l'Evataclan? Quan es va inaugurar? D'on ve aquest nom? Que a mi t'he de dir que m'ha costat una mica acabar de memoritzar.
Sí, doncs es va inaugurar el 1865 amb la presència de Napoleó Bonaparte, Napoleó III.
1865,
sí.
És que...
I el nom ve d'una opereta de temàtica oriental estrenada el 1855 de Jacques Offenbach, on dos expatriats francesos van a un regne llunyà on es parla xinès per derrocar el rei i després tot acaba molt bé. Per això Bataclan es va acabar identificant una mica amb l'alegre país. O sigui, el nom va acabar esdevenint un gènere, tot i que Bataclan també pot dir embolic, caos, aldarull, desordre, i Bataclana té un significat. Bataclana és una dona d'esperit obert que s'ho passa bé, també és una stripper, i hi ha cançons de tango com aquesta que ho demostren. El barrio la mondiola, sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho un suceso con un botán.
Això és Gardel cantant a la Bataclana.
Gardel cantant a la Bataclana l'any 27. I del 27 canviem els números i ens anem a l'any 72, un any en què va passar una cosa molt important que va posar la Bataclan al mapa i a la història de la música pop.
Una veu força inconfusible és la de Nico.
Nico amb John Cale, amb Lou Reed, la Velvet Underground, van fer un concert, es van reunir per primera vegada. Des de l'any 67 no es reunien, i el 72 van fer un concert televisat en blanc i negre que va passar a la història, i es poden recuperar aquests vídeos a YouTube. Són preciosos, m'encanten.
Doncs és una pena realment que una sala que ha viscut moments històrics hagi tingut aquest impàs, però deies que tornaran a obrir, que avui havien dit que tornarien a reprendre l'activitat de l'Evataclan.
Sí, dir que no es rendiran, que tornaran a obrir, no saben quan, però que seguiran amb aquesta història, amb aquest punt tràgic, però que també ha tingut moments molt, molt meravellosos.
Doncs aquest ha estat l'homenatge particular que des dels sentits, i gràcies al Blai Mercè, que s'ha documentat moltíssim, hem volgut fer a l'Evataclan i intentar entendre, com us dèiem, preguntes que no tenen resposta, perquè no. Anar contra la música és evident que no té cap justificació.
És inherent a l'ésser humà, la música.
Gràcies, Blai, bona nit.
Bona nit.